24. Senyor Carles Brugaroles.
Gràcies, senyor alcalde. El primer que vull dir és llançar un agraïment molt important, perquè s'ha fet moltíssima feina per part de molts per poder arribar a tenir un pressupost aprovat en temps i forma a 1 de gener, cosa que no passava des de l'any 2018. Des de l'any 2018. També per primera vegada en molts anys hem pogut debatre l'hora, com avui ho hem fet, no? Ho estem fent, no? Almenys en part, ordenances i pressupost. Crec que és una qüestió que és sana, que s'ha vingut reivindicant i que crec que en bona part ho hem pogut fer en aquest exercici, malgrat ser arrencada de mandat i malgrat ser amb un govern nou. Bé, la situació és la que és. Tenim dèficit del 2022 i, per tant, ja estem en pla de sanejament i tenim una previsió molt més important encara de dèficit de 2023. Sabem, n'hem parlat, que per revertir-la caldrà temps, caldrà idees clares, caldrà rigor, un cert lideratge, caldrà dialogar molt i que ara estem fent les primeres passes. I per tant, plantegem aquest pressupost per un import de 144 milions d'euros, que és significativament inferior a l'inicial del 2022 i naturalment també al prorrogat del 2023, voi sabent que aquells dos pressupostos, el del 2022, ja estava clarament infradotat. Per tant, estem plantejant un exercici de contenció, de restricció, de reducció, digueu-li com vulgueu, doncs realment significatiu. I que, a més, ho hem vingut parlant, l'hem de posar en marxa amb reserves de disponibilitat importants, perquè el pressupost incorpora ingressos que són incerts i que, per tant, haurem de monitoritzar molt la seva execució, amb l'objectiu doncs, de no fer dèficit en 2024 i anar superant aquesta situació el més aviat possible. Clar, aquest és el context, no? Però el que ens varen proposar realment és protegir el pressupost més directament relacionat amb la qualitat de vida de les persones, no? I crec que ho hem fet en l'àmbit dels drets socials, de l'habitatge, de l'ocupació, de les entitats, del manteniment urbà fins i tot, no? Ens varen proposar també no perjudicar més l'economia de les persones i famílies congelant la pressió fiscal, com acabem de parlar, perquè constatem nivells de patiment social importants, i ho hem fet. A més, a Sant Cugat del Vallès, que jo crec que tenim la capacitat redistributiva molt a prop del màxim viable, la qüestió és que estem avançant, no? I per tant ho acabem de fer amb les ordenances fiscals, però també amb una tarifació social molt variada en molts àmbits, als preus públics, a les ordenances fiscals, i que ara creix, com acabem de parlar, per exemple, amb l'impost de vehicles, amb les famílies nombroses, etc. No? També ens varen proposar que el paquet econòmic contribuís a millorar la redistribució de la riquesa. Per exemple, mantenint els pressupostos de drets socials sobre un pressupost que baixa, en termes relatius estàs millorant la capacitat redistributiva o amb els canvis que acabo de mencionar de l'impost de vehicles, no? I també amb el fet de seguir millorant amb la lluita contra el canvi climàtic, per exemple, amb els canvis ja implantats amb IBI i amb IAE, amb el tema de les plaques solars o dels carregadors per a vehicles, no? Ens varen proposar també sostenir el suport al nervi de la nostra societat civil organitzada, en aquest cas que són les entitats, no? I ho hem fet. I ho hem fet entre totes i tots. Ho hem fet entre totes i tots. I per tant, crec que hem dialogat molt, que hem compartit els eixos principals que volíem posar sobre la taula, sempre hi ha matisos, com és natural, i hem mirat d'incorporar també altres propostes, com ara, per exemple, en el cas del Partit Popular, que va presentar a través de les seves delegacions, algunes de les quals tenim intenció de recollir. No pot ser ara amb l'aprovació inicial per la raó tècnica, que totes i tots som conscients, no? De que ara només serien estimables al·legacions de tipus tècnic-jurídic, però sí que assumim el compromís de fer-ho un cop tinguem el pressupost aprovat, no? Com ara, per exemple, seria cancel·lar el pressupost destinat a la revista municipal, perquè hem compartit que ara doncs, no es donen les circumstàncies per sostenir, no? La dinàmica de publicacions que s'havia vingut sostenint, i doncs, per mirar de millorar el pressupost de l'àmbit dels esports, en la mesura que això sigui possible, amb alguna concreció concreta en l'àmbit d'una entitat que realment doncs, creiem que està fent una aportació molt important al municipi, com és el cas de Sant Cugat Creix, i per plantejar en el termini més proper possible també almenys el projecte de cobertura de la pista de Sant Francesc. I per tant, agraïm aquestes propostes, que en la part que creiem que és viable, doncs mirem d'entomar. No? També en altres casos, com ha estat amb l'actualització de la millora de la redistribució de la retribució de la feina de l'oposició, tal com ja vàrem parlar també en el moment de l'aprovació inicial del Cartipàs, no? Jo crec que estem, per tant, fent grans passes endavant. en molts àmbits, també en l'organitzatiu, implementades amb molta feina i amb molta celeritat, tan dialogades com estem sent capaços i sempre obertes a millores. I a més ja, ja hem vingut anunciant que millores en caldran moltes i que per tant serà un pressupost molt dinàmic i que tindrem moltes oportunitats per dialogar sobre millores concretes en el transcurs de la seva execució. Crec sincerament que estem davant la millor proposta possible per al... per al context que vivim, que no és el que voldríem, evidentment, no és el context que voldríem, però la il·lusió de saber que estem avançant en passes decidides cap a la construcció d'una institució doncs, molt més forta, molt més solvent i molt més capaç de portar molt més amb molt menys i a l'alçada del que mereix la ciutat que tothom volem. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies. Per part de En Comú Podem, el senyor Ramon Gutiérrez.
Sí, bon dia. Bé, jo com ja he dit abans i també en la línia del que vam votar a l'anterior ple, nosaltres votarem en contra d'aquest punt, no li dono cap sorpresa a ningú. Estem davant d'un pressupost que s'ha definit com de ara no recordo la paraula gaire, que en tot cas és un pressupost que li falten objectius, és a dir que ja tindrem la planificació durant l'any vinent i ja el pressupost del 2025 ja el farem en base a uns objectius estratègics de ciutat i de més. Que tot això, ja ho vaig dir també a l'anterior ple, ens situa a l'oposició a l'exercici de fer un salt de fe, no? un vot de confiança sense haver vist, perquè no ho hem vist encara, cap pla, cap pla estratègic, cap pla de mandat, document que ens indiqui quines seran les prioritats d'aquest Ajuntament, què és el que hauria de reflectir el pressupost. En tot cas, ens trobem amb un pressupost fet per sanejar, no? O per arreglar una situació econòmica en la que ens trobàvem, deia, en la que es troba aquest Ajuntament, deia el tinent d'alcalde que estem en pla de sanejament, fins ara feia servir que estàvem en tutela de la Generalitat. A mi, des del nostre grup municipal, ens agradaria preguntar si hi ha un pla de sanejament, ens el podeu compartir, perquè no l'hem vist. Si estem en tutela de la Generalitat, ens podeu fer arribar la documentació que hem fet arribar a la Generalitat en aquest sentit? Perquè a mi el que dona la percepció és que si bé és cert que hi havia un dèficit en el pressupost del 22, és que en veritat no hem iniciat cap tramitació per entrar en el marc de la tutela de la Generalitat. En realitat no ens trobem amb cap pla de sanejament i el que hem fet ha sigut empitjorar, diguéssim, no? O buscar el màxim de que aquest pressupost surti, no, augmentar el dèficit del 2023. Se'ns va alertar amb unes dades al mes de setembre que no sabem d'on van sortir, dient que hi hauria un forat, no? Que forat també és un terme econòmicament compartit i que tothom fa servir sempre. Llavors, la pregunta és, o sigui, nosaltres la percepció és, si estem en aquesta tutela, si us plau, que se'ns comparteixi i que se'ns expliqui què vol dir, i igual que quan hem hagut de fer un pla econòmic financer, doncs s'ha compartit en comissió informativa i s'ha explicat en els llocs on tocava, però de moment aquesta tramitació no l'hem pogut veure per part almenys d'aquest grup municipal. El fet de ens trobem amb un pressupost, com dic, que no es podrà endeutar, no? Per culpa d'aquesta, o hi haurà molt poc endeutament per culpa d'aquesta situació en la que ens trobem i pel gran dèficit que hem generat en el 2023, i situava el Carles que tot i així, el tinent d'alcalde, que tot i així era un pressupost que prioritzava la redistribució, que prioritzava qüestions ambientals i de més. Doncs bé, la veritat és que nosaltres també és cert que el fet d'acabar d'arribar, no? I el que fet que no sigui un pressupost per objectius, res, no podem comparar-lo amb altres pressupostos, tampoc teníem el pressupost del 2022, evidentment, però la qüestió és que sí que hem vist, no? en algunes partides, com sí que hi ha unes retallades en qüestions que sí són de redistribució i que sí són que afecten els drets del ciutadà. És a dir, retallar en cultura, retallar en qüestions mediambientals, que van situar algunes polítiques en temes d'ingressos, però, ostres, és que les partides en benestar animal es retallen gairebé totes. És que les partides en, no sé, ajuts en pobresa energètica també es retallen, i això també són serveis socials. Llavors, retallem en cultura, retallem en medi ambient, retallem en memòria històrica, retallem en cooperació, això també són drets de la ciutadania, això també afectarà a la ciutadania, i per tant nosaltres, doncs, evidentment, no podem estar d'acord amb aquest pressupost. Com he dit abans, nosaltres haguéssim apostat molt més per repercutir, no, aquest desequilibri financer no només en un sol any, no només en el 2024, haguéssim fet una planificació molt més a llarg plaç, fer una política d'ingressos, fer una política d'endeutament, sostenir tots els serveis públics, perquè tots són importants, i que per tant, doncs, bueno, fer com estan fent tots els ajuntaments que s'han trobat amb la mateixa situació que nosaltres, no? Perquè al final la Covid, la pujada dels preus, el tema dels tipus d'interès és una qüestió que afecta a tothom, i que tothom, bueno, en tot cas, evidentment, hi ha moltes maneres de fer-ho, no tothom...
Vaja, que l'enquè ha exaurit el temps.
D'acord, bueno, les altres intervencions les he fet molt curtes, però sí, sí, acabo de seguir. En tot cas, ja està, no m'enrotllo més, nosaltres votarem, veig que he perdut el fil, votarem en contra, i en tot cas, si hi ha la rèplica, ja contesto alguna cosa més.
Gràcies. Per part del grup municipal de Vox, el senyor Marcos Rodríguez.
Sí, gràcies. Nosaltres avancem que votarem en contra, en conseqüència con lo que dijimos en el anterior pleno. Son unos presupuestos donde se sigue malgastando recursos y dinero público en gasto superfluo y chiringuitos ideológicos que no repercuten en beneficio de los vecinos y familias de San Cuat. Recordar que nosotros enviamos en su momento una propuesta alternativa que suponía un ahorro de más de 1 millón de euros en partidas concretas. Y dada la situación económica delicada en que nos encontramos, heredada por el anterior tripartito de Esquerra Republicana, PSC y la CUP, yo creo que es importante transmitir a los vecinos de San Cuat que seamos responsables, consecuentes y valientes en tomar decisiones. En el mes de noviembre criticamos que se redujeran las partidas destinadas a seguridad, a familia, a limpieza de vía pública y mantenimiento de parques y jardines, que consideramos que son esenciales y muy necesarias. Muchas gracias.
Gracias. Por parte de la CUP, el señor Marcos Simarro.
Gracias, señor Vallés. Bé, abans de començar, jo li preguntaria al regidor de Vox si considera que Càritas és un xiringuito, perquè vostès demanen que s'augmenti el conveni la subvenció nominativa, però aquests no els foten en el mateix sac, no? Una mica així per veure on està la línia de la hipocresia. Però bé, tornant a la qüestió que ens ocupa, que és l'aprovació definitiva del pressupost, si bé és cert que celebrem i agraïm la feina també i l'esforç que s'ha fet per tenir un pressupost a 1 de gener, creiem que això és una qüestió que s'ha de poder dir, en tant en quant també a vegades acabar d'un mandat i l'altre, això és una qüestió complicada, creiem que és de rebut reconèixer-ho. Hi ha diverses qüestions que a nosaltres ens preocupen i que finalment, tot i haver fet una abstenció a l'aprovació inicial del pressupost, avui farem un vot contrari, no? La primera d'elles, i potser la més important, és com queda afectada la proposta de pressupost pel 24 en relació a la proposta d'ordenances fiscals, no? Com dèiem, és una qüestió, al nostre parer, doncs, dialèctica, una cosa no s'entén sense l'altra, i per nosaltres, doncs, no haver plantejat un mínim augment d'ingressos via ordenances fiscals, doncs compromet un pressupost que ja estava prou compromès i potser l'escanya encara més del necessari, no? Després hi ha altres elements que ens generen neguit. S'ha parlat aquí sobre la qüestió de repercutir el màxim de despesa possible en el 2023 com a una opció idònia, no? Per després alliberar el pressupost ja no el 24 sinó en principi a partir del 25, no? Nosaltres creiem que això pot fer un flac favor l'any 24, el proper any i mig. No sabem com ens sortiran de malparats molts àmbits i serveis de l'Ajuntament, i és una qüestió que evidentment ens neguiteja. És una opció, és una fórmula per la qual aquest govern ha optat i a nosaltres doncs ens neguiteja. També hi ha altres elements, com que no veiem molt marge a les internalitzacions de serveis, amb fórmules com podrien ser la creació d'una empresa pública o d'altres diferents. Per nosaltres això és cabdal per dos motius, perquè permet recuperar el control i la gestió pública d'alguns dels serveis bàsics d'aquesta ciutat, i això creiem que per si mateix és important, però també en molts casos la gestió directa doncs, pot suposar inclús un estalvi a estudiar precisament en la prestació mateixa del servei. Després, si hem de fer un altre destacat, el faríem en relació al capítol de drets socials, i si bé és cert que s'anuncia que les partides en aquest cas doncs es blinden, nosaltres hem anat analitzant una mica i tenim alguns seriosos dubtes que voldríem doncs compartir. No? En primer lloc, que la demanda de l'àmbit en el seu moment van ser poc més de 9 milions d'euros. Aquesta és una demanda que és de fet gairebé la mateixa despesa que vam fer els últims dos anys anteriors, no? Quan nosaltres estàvem a govern fent efectiu aquest compromís per les polítiques socials i per la garantia de drets. En tot cas, la previsió pressupostada és d'uns 8.400.000 euros, però tanmateix, segons sigui a vegades l'Excel que veiem, i aquí potser és més una crida a veure com sortirà tot plegat, però les partides de serveis socials no arriben als 7 milions d'euros. Si sumem a serveis socials, ciutadania i igualtat, doncs només queden 8 milions i escaig. Per tant, també encara estem lluny d'aquests 8.400.000 que era la previsió pressupostada. Llavors, bueno, fem una mena de vot d'alerta també en relació a com procedirà l'any. Sabem que es poden fer modificacions pressupostàries al llarg de l'any, però aquí veurem, no?, si s'augmenta la despesa segons les necessitats que tingui el municipi o si es talla l'aixeta. Són dues fórmules diferents. I bé, hi ha moltes coses, però evidentment per no fer-ho més llarg i per anar acabant, tampoc podem oblidar una pujada de sous amb la que nosaltres no estem gens d'acord, sobretot de l'equip de govern. Per nosaltres no tenia sentit, sobretot i més encara en aquest context, no tenia sentit doncs ètic o d'exemplaritat, si voleu, i en aquest pressupost doncs evidentment tot això es formalitza. I altres qüestions, doncs, per exemple, era que ja de fet vam parlar en el ple anterior en relació a la venda de patrimoni immobiliari municipal. És veritat que és una via d'ingrés no especificada, però precisament aquest no especificat ens genera certa incertesa i neguit, perquè no volem que es vengui cert patrimoni que pugui ser important o estratègic per la ciutat. Així que, en definitiva, hi ha grans trets doncs, per aquesta sèrie de qüestions, però sobretot insisteixo, per la relació que té el pressupost en la proposta concreta d'ordenances fiscals que abans hem debatut, el nostre vot serà contrari.
Gràcies. Per part del Partit Popular, el senyor Álvaro Benejam.
Gràcies. Bé, ja es van dient bastantes coses sobre aquest pressupost dels partits, faltarà doncs les nostres i les del PSC, però jo ja vull adelantar una reflexió. S'acaba de dir per part de la CUP, també s'ha dit per part de Comuns, es qüestiona aquest pressupost i no és el pressupost que nosaltres haguéssim fet, perquè nosaltres segurament haguéssim anat una mica més enllà si depengués només de nosaltres sobre algunes qüestions, però evidentment entenem que és un pressupost de contenció, no? I de contenció obligada, perquè no hi ha altra manera de que el 2025, 26 i 27 es puguin fer coses normals a Sant Cugat, no? I dic normals quan em refereixo a inversions, no? Em refereixo a un millor manteniment de la ciutat, em refereixo a un millor manteniment de les zones verdes, no? A totes aquestes coses que són de gaire obligatori per un ajuntament. No són competències que un ajuntament agafi voluntàriament, sinó que són competències obligatòries, no? Hi ha moltes altres que l'ajuntament fa a dia d'avui que són voluntàries, no? Que no són pròpies d'un ajuntament, són competències impròpries que ha decidit entomar. Vale, estem d'acord, però evidentment les pròpies s'han de fer sí o sí. Filar tan prim ara i criticar quin és el pressupost i si hauria de ser més alt en temes d'ingressos, no? Amb una tributació més alta, demanar més diners a la gent, tal, no sé què. Aquestes discussions les tenim avui dia perquè ha quedat un forat de 25 milions a l'exercici 2023 per la seva acció de govern del mandat 2019-2023. Si no, no estaríem discutint sobre això, no? Estaríem aquí doncs, pensant si les inversions que estan previstes en el pressupost 2024 per part del govern ens satisfan o no ens satisfan, però no sobre el forat econòmic, oi? És més, Jo celebro que aquest 2023, finals 2023, estem discutint sobre el pressupost 2024, perquè a finals 2022 no es va discutir sobre el pressupost del 2023, perquè no hi va haver. I estaven vostès al govern, no? Estaven CUP, PSC i Esquerra. Per tant, ho celebro, no? O sigui, crec que és evident que en un municipi com Sant Cugat s'han de debatre i aprovar pressupostos cada any, i no és possible que no s'aprovin pressupostos per un exercici 2023. I així estem, no? Per això hem acabat amb aquest atzucac que té l'Ajuntament a dia d'avui i discutint sobre aquestes qüestions. És un pressupost, entenc, pensat íntegrament per tapar aquest forat. Té un objectiu molt ambiciós, que és eixugar tot el deute en només un exercici, amb el qual estem absolutament d'acord, i pot arribar a no produir-se. És a dir, aquest intent d'eixugar-ho quan abans millor pot arribar a no produir-se perquè no som capaços, no?, econòmicament. Manté els impostos com l'any passat, més o menys. Els ciutadans no han de pagar la mala gestió dels polítics que els governen. És un gran gruix. El gran gruix de retallada prové de l'apartat d'inversions. Això provocarà que aquest no sigui un mandat de grans infraestructures o equipaments que requereixen una planificació plurianual per ser executades. Aquesta serà l'herència del govern anterior. Conté una nova contracta de neteja que augmenta considerablement el seu cost i projecta oferir un servei més integral i intensiu al territori, el que trobem positiu i absolutament necessari. Podia haver estat més ambiciós en aspectes com reduir partides ideològiques, especialment en el Departament de Cultura, competència impròpia. Ens hauria agradat també que anés en el camí de l'equiparació de la inversió entre cultura i esports, perquè entenem des del Partit Popular que esports està infradotat i sobretot tenint en compte respecte a el que està dotat el Departament de Cultura, no? Aquí hi ha molt camp per córrer. I Sant Cugat és un municipi en el qual els esports és una qüestió cabdal, també competència impròpia. Creiem que, igual que creix la despesa en neteja, la de manteniment és absolutament necessari que creixi, en detriment d'altres partides, si és necessari, perquè el manteniment és un dels deures pendents d'aquest municipi. I així ho demostren les innumerables queixes que, setmana rere setmana, fan els ciutadans a revistes com el Tot amb la fotodenúncia. Cada setmana, i hi ha moltes que ni tan sols es denuncien, no? Antigament teníem un càlcul sobre les qüestions pendents d'arreglar només en voreres, no? I sumaven, si no recordo malament, vostè, senyora Pereira, em va dir que 14 milions a l'any 2017, 2018, penso. A dia d'avui, com tot allò encara ha anat creixent, segurament serà de molt més, i és el que demano, que es prengui consciència sobre aquesta qüestió. Nosaltres agraïm que el senyor Brugaroles hagi fet referència a les nostres sol·licituds de...
Vagi acabant, que és el temps.
Vagi acabant, de modificació de pressupost, i per tant votarem a favor, perquè si hi ha el compromís del govern d'entomar aquestes sol·licituds nostres, pensem que, a més d'això, i la labor de contenció obligada que s'està fent, és el camí que s'ha de prendre. Per tant, votarem a favor. Ja nosaltres vam demanar, i això és una qüestió que s'ha aprovat amb una moció, un tractament diferent a les ordenances fiscals, que no he fet referència abans, però per les famílies nombroses, no? Que és important que això ho fem. Es va aprovar i ara s'ha introduït un matís amb el qual no estem d'acord, però creiem que s'ha avançat molt en aquest sentit i que les famílies nombroses es podran beneficiar bastant. Encara hi ha camp per córrer en tema de les famílies nombroses, perquè hi ha algunes que tenen 3 fills i altres que tenen 8. No? A Sant Cugat això passa, no? I altres municipis també, evidentment, però a Sant Cugat molt. I per tant creiem que aquí hi ha camp per córrer i coses que arreglar. Haguéssim volgut que vinguessin els Reis Mags, no? amb regals en forma de millor manteniment, més inversions en pavellons i més inversions en infraestructures, però no vindran amb aquests regals per culpa del mandat anterior i de la gestió nefasta que es va fer. Gràcies.
Gràcies. Per part del PSC, la senyora Elena Vila.
Bé, bon dia de nou. Bé, i també en referència, i coincideixo amb el portaveu del Partit Popular, i així ho hem manifestat des del grup, que el pressupost cal aprovar-lo amb temps. En això doncs creiem que han fet, doncs ho han hagut de fer a correcuita, no?, amb moltíssima feina, però això sí que vull deixar constància que ho agraïm. En aquest sentit, també matitzar, aprovar el pressupost en temps no vol dir després fer-ne una bona gestió. Jo crec que són dues coses en aquest sentit bueno, que no van de la mà. En aquest punt, i malauradament hem vist, no, que amb el Partit Popular han tingut diverses converses, han pogut doncs, també fer retorn d'aquestes propostes, i lamentem que en el cas del PSC, que som el principal partit de l'oposició, no hagi hagut doncs aquest retorn. Sincerament jo pensava que hi hauria aquest retorn i que podríem parlar-ne. Crec també que diu molt, no, del tarannà que volen, bueno, que volen seguir. Esperem doncs que sigui un fet puntual, i en tot cas des del PSC continuem doncs apostant perquè hi hagi doncs aquest diàleg i aquest acord, i més amb un tema tan cabdal com és el pressupost. Ja ho hem dit en diverses ocasions i crec que també ho hem fet públicament, però creiem que el pressupost 2024 hauria de reforçar la ciutat com a motor econòmic, així també els hi vam expressar, donant estabilitat i prioritzant també el benestar de la ciutadania. Sent conscients que no és possible un increment notable de la inversió municipal per a la necessària contenció de la despesa corrent, ja hem expressat que en aquest pressupost s'hauria de prioritzar, i vam poder-ne doncs parlar en una primera i única reunió amb el tinent d'alcaldia, a l'atenció social, l'habitatge, el transport i la millora de l'espai públic, sense oblidar la importància de l'educació, l'esport i la cultura. Entenem que estem en una etapa de contenció, però contenció no només vol dir reduir, sinó vol dir prioritzar, i des del nostre punt de vista doncs, aquest pressupost no reflexa aquesta priorització que mereix la ciutat. Partim d'un mal inici des del nostre punt de vista, ja que aquesta contenció hauria d'anar acompanyada, ho hem dit en l'anterior punt, d'una actualització de la base fiscal, i en aquest cas creiem que hem perdut doncs una gran oportunitat amb les ordenances fiscals. El recordo, i jo ho recordaré, que som el municipi amb menys pressió fiscal de l'Estat, vull dir, les dades així ens ho diuen. Per altra banda, també creiem que aquest pressupost hauria d'haver buscat també continuar contribuint amb l'aposta de Sant Cugat com una ciutat acollidora de companyies d'arreu del territori, sense oblidar la generació i la captació de talent. En aquest sentit es presenta un pressupost, i disculpin la paraula, però ridícul per la promoció econòmica d'una gran ciutat com Sant Cugat. Un error gran des del nostre punt de vista, perquè com sempre doncs hem defensat creure en l'economia productiva local és fer també acció social. Nosaltres crec que ho vam demostrar en aquest sentit a l'anterior mandat, triplicant el pressupost en suport a les nostres petites empreses, en l'atracció de talent, en el suport al comerç local i en l'emprenedoria. Lamentem que tornem a temps de la promoció econòmica dels vols, de la fotografia doncs, amb grans empreses, necessària sí, però sense oblidar l'economia productiva de base, que és la que realment tira endavant un municipi i la que realment mou Sant Cugat i mou Catalunya, mou el nostre país. I encara més preocupant, zero aposta per l'emprenedoria femenina, la majoritària de la nostra ciutat i també la que pateix més desigualtat i la manca d'oportunitats. Això per nosaltres també són drets socials. Vostès no blinden amb aquest pressupost els drets socials, perquè, per exemple, amb altres temes han parlat de l'ocupació, no? De que prioritza l'ocupació. Doncs aquí no hi ha cap pressupost pel pacte per l'ocupació digna i de qualitat que es va treballar a l'anterior mandat. És més, la gran majoria de pressupost d'ocupació ve donat de la Generalitat i ve donat de l'àrea metropolitana. Per tant, això ja li vaig expressar, bueno, no diguin que fan una aposta per l'ocupació perquè no és cert en aquest sentit en pressupost municipal. I mirin, aquí manquen moltes coses i creiem també que en sobren altres. S'ha d'invertir, per exemple, en una nova organització de llicències. És important en aquest sentit doncs, no descapitalitzar l'activitat econòmica de la ciutat i assegurar els ingressos que se'n deriven d'aquestes noves activitats. Esperem que ja estigui treballant, perquè encara desconeixem els seus plans de treball, com també han expressat altres grups, i creiem que els plans de treball i els fulls de ruta són molt importants. Per tant, i per no allargar-me, doncs contemplar la renovació parcial d'una part de la maquinària de la brigada per fer-la més eficaç i vetllar per la seguretat dels treballadors, un altre prioritat que teníem era augmentar les inversions en enllumenat públic, paviment, voreres i doncs cal prioritzar el manteniment en aquest sentit, prioritzar projectes com el del carrer Magaroles de Can Cortés que poden comportar un problema greu, nosaltres ho vam veure in situ per la seguretat ciutadana i que el projecte pràcticament està per licitar, i també ens sorprèn la deixadesa que tenen en certs barris de la ciutat com Magener, com el barri Sant Francesc Monestir i altres, la brutícia creiem que augmenta i això ens traslladen els veïns i veïnes. En definitiva, com ja els hi vam dir,
i ho sabem,
gràcies, senyor alcalde. I ja m'he perdut. Així que els demanem, si us plau, que menys dramatismes, més exemple de contenció, menys sous i més i millors serveis públics. Des del PSC doncs continuarem vetllant perquè així sigui i continuem estenent la mà per treballar-hi plegats. Gràcies.
Gràcies, senyor Carles Bruanoles. 5 minuts, sé que serà difícil, però 5 minuts.
Ho aconseguirem. Deixin començar pel final, amb la qüestió aquesta dels sous dels polítics, que ja ha sortit dues vegades promoguda per la senyora Vila i una altra més. A veure, aquí, a veure si aconseguim deixar de fer demagogia sobre aquest tema. Sí. El salari és una barrera a la incorporació, pot ser una barrera, a la incorporació i la retenció de talent en general, a qualsevol lloc de treball. I a la política també. Aquest és un tema. La retribució dels polítics, pregunto jo, en quina mesura ha de ser inferior a la de moltes altres persones que treballen en aquest ajuntament? Pregunto, com a element de debat, sent cert que s'ha d'equilibrar amb el fet que són polítics i que per tant hi ha un compromís amb la societat, que es manifesta en moltes hores, amb jornades inacabables, amb caps de setmana i moltes coses, Què s'ha fet? S'ha recuperat el que hi havia hagut sempre en aquest ajuntament sense cap problema, també quan governaven vostès, senyora Vila, també quan governaven vostès. I per tant hi ha hagut una actualització tant dels del govern com els de l'oposició. També a demanda seva, senyora Vila. També a demanda seva. El cost del govern, insisteixo, és el dels polítics més els assessors. I en aquí l'increment, ja em dirà vostè on el veu, en aquest moment. L'alcalde cobra menys ara que en 2019, que l'alcaldessa en 2019. Jo li pregunto en sèrio, jo entenc que és un tema discutible, per debatre'l, si vol. Però deixarem de fer demagogia amb aquest tema algun dia o no? Li pregunto. Més que res per tractar la gent com es mereix, no? No sé, com sentien l'altre dia, no, baixeu-vos el sou i aleshores podrem fer... Home, per favor, tractarem a la gent com adulta algun dia? Jo espero que sí. Més qüestions. La qüestió de la pujada d'impostos, deia el senyor Gutiérrez, no? Perquè tots els ajuntaments s'han trobat en la mateixa situació. Home, no. Tots els ajuntaments han patit algunes dificultats. La immensa majoria les van pal·liar, les van corregir, van fer que calgués, però la situació que té l'Ajuntament de Sant Cugat, vaja, amb molt pocs ajuntaments, la té ara en aquest moment. Llavors, sempre posa en dubte si estem tutelats o no, o el del pla de sanejament. No? A veure, torno a dir-ho una altra vegada. Automatisme legal. El març del 23 es fa pública la liquidació del 22, amb dèficit, amb estalvi net negatiu. Automàticament, aquest Ajuntament passa a estar... en situació d'haver de fer un pla de sanejament amb algunes limitacions legals a la seva activitat i el pla de sanejament es va fer quan tocava? No. Què estem fent? No? Vostè ens demana, què hem fet? Estem tutelats? Sí, ja els hem explicat que hi han tingut diverses reunions, qui pertoca, entrevistes amb els serveis tècnics de tutela financera, i el primer que calia fer era fer una projecció de com aniria el 2023 per fer un pla de sanejament amb condicions, amb informació el millor possible, no? Dialogar amb tutela i el plantejament del pla, concretament, no? Econòmic-financer, diguem-li pla de sanejament, que com vostès saben tenim pensat portar al ple del mes de gener. Si és que els serveis tècnics i la intervenció municipal, això ja ho hem compartit diverses vegades, al ple del mes de gener, en principi, tenim la previsió de concretar el pla de sanejament, que és un pla econòmic-financer a 3 exercicis vista. N'estic fent gran. Vostè deia, home, retallant cultura, benestar animal, això afecta a la redistribució. Home, jo crec que és molt discutible. com a mínim discutible, senyor Gutiérrez, jo crec, deixi'm que li digui. Bé, un comentari breu sobretot de la intervenció del senyor Simarro, dic perquè hi ha qüestions compartides, no? La CUP ha proposat legítimament, pujar l'IBI un 10%. Un 10%, doncs, bueno, és legítim. Són diners, Això són diners. I jo torno a dir-ho. L'IBI és un impost que només es pot classificar com a regressiu. En termes relatius, afecta més a qui menys té. Per tant, aquest és un tema que l'hem de tenir en compte. I ser cautelosos, per tant, en aquesta qüestió, no? L'altra qüestió que li volia mencionar, gràcies, és que la qüestió que deia dels drets socials, no?, que ha fet un plantejament numèric, mira, el que hem fet és ser molt realistes, no?, en base a liquidacions precedents i en base a allò que és obligatori i que és essencial, atenent els criteris que jo crec que totes i tots compartim, Un comentari també del que deia el senyor Benes, que li agraeixo la seva exposició amb els punts que compartim i amb els que no. Realment el nostre govern té moltes ganes d'avançar en qüestions de manteniment, de neteja, etcètera. Perquè aquí ens està passant una cosa a la ciutat, no? Que és que els barris nous, entre cometes, ja no són nous. Ja no són nous. I requereixen inversió de
reconstrucció
de seguida. I per tant això són canvis que hem d'abordar, no? La senyora Vila li diria moltes coses, ja l'he dit, però sí que dir-li que el pressupost de promoció econòmica que vostè qualifica de ridícul, amb pressupostos molt baixos aquest ajuntament havia assolit fites incomparables a les que s'han assolit els darrers anys. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies. Algun torn de rèplica? 2 minuts, senyor Ramon Gutiérrez, com ho podem?
Un minut, no... Perquè em sap greu que digui coses que jo no he dit. Jo no he dit que la talla en benestar animal sigui afectada a la redistribució. Sí, crec que són, jo he dit que no poden dir que estan fent una prioritat en temes ambientals quan estan retallant en benestar animal, o que no poden dir que estan fent redistribució quan estan retallant, per exemple, en ajudes a la mobilitat reduïda, quan estan retallant en qüestions que, sí, per mi l'accés a la cultura també és un dret i també és un dret social. Res més, només era això i crec que la resta ja ha quedat claríssim. Ah, no, perdó, sí, una cosa. Clar, tota l'estona, i més això ja no és la primera vegada que m'ho fa en aquest ple, sempre em diu, com vostès ja saben. No, jo no ho sé. O sigui, aquí hi ha moltes coses que es donen per suposades i que nosaltres no se'ns expliquen. I és la primera vegada que sento que en el ple de gener tindrem el ple de sanejament d'aquest ajuntament, i em sembla que comparteixo amb tots els regidors de l'oposició. El ple passat ja m'ho va fer amb que sí, l'any vinent tindrem els objectius de mandat i vostè ja ho sap. No, jo no ho sé, i si no se n'explica no podem saber.
Gràcies. Per part del grup municipal de Vox, el senyor Marcos Rodríguez.
Sí, moltes gràcies. Res, per al·lusions al senyor Marcos Simarro. Per nosaltres i per moltíssimes persones, menys vostè, Càritas no és un xiringuito. Com diria saber, Càritas desarrolla una encomiable i gran labor social, muy necesaria, que no és capaç de fer el ayuntamiento. Tal vez usted y su partido tiene un problema con Càritas por su trasfondo de carácter cristiano. Y sí, nos reafirmamos en que es muy necesario aumentar la partida de subvención a esta entidad. Simplemente hacer el comentario. Gracias.
Gracias. Per part de la CUP, el senyor Marcos Simarro.
Sí, jo simplement era per mostrar-vos que incorren en unes incongruències com un campanar. Amb Càritas hem estat treballant els darrers 4 anys, al mandat anterior van reduir la seva feina precisament perquè l'Ajuntament va posar més diners i recursos en atendre la població que necessitava, perquè és l'Ajuntament el que ha d'atendre la població que necessita i no entitats privades. Jo simplement faig veure les vostres incongruències en relació que una cosa és xiringuito i que una altra no ho és. Sobre lo dels sous, realment no em vull estendre, però no diguem coses que no són, perquè a més amb els vostres quadres que ens veu presentant al Cartipàs, doncs l'alcalde recupera el sou del final del mandat del 15-19. És a dir, tots els sous a final de mandat de 19-23 eren menors, nosaltres ens vam baixar els sous només d'entrar, aquí s'han pujat. Independentment de tot plegat, a nosaltres ens sembla una qüestió més d'ètica que no meritocràtica en relació a la captació del talent. I al PP, doncs, al senyor Benejam li diria que trobo que tinc bastants dubtes de que ens hagués votat qualsevol pressupost de nosaltres, com a mínim dels dos del mandat anterior, però aquest el bé que el vota molt a gust amb totes les redeies que al final comporta.
Gràcies. Per part del PP, el senyor Álvaro Benejam.
Jo amb gust hagués votat els pressupostos del 2023, si hi hagués pressupost del 2023. Encara que votaria que no, si és presentat per vostès, però el votaria.
Gràcies. Gràcies. Per part del Partit Socialista, senyora Ana Vila.
Sí, molt ràpid. Fem menció, perquè vostè ho ha fet, senyor Burgaroles, a la gestió econòmica anterior. Només un incís, cap ajuntament tenia el desgavell de contractes, estic segura, que ens vam trobar el 2019. I aquí ho deixo. Tema redistribucions, que jo vaig demanar dignificar els sous. És que aquesta afirmació m'ha semblat, no és certa. Aleshores, jo en cap moment vaig demanar dignificar els sous, perquè els sous eren molt dignes. Jo era tinenta d'alcaldia i cobrava gairebé 60.000 euros. Si això a la ciutadania no li sembla bé, doncs, vostès s'ho pugen, un tinent d'alcalde cobra actualment 20% més d'aquests 60.000 euros. En tot cas, és una qüestió d'exemple, jo estic d'acord. Jo crec que aquesta quantitat podria haver fet que tinguéssim un Nadal com Déu mana, però en tot cas és un tema d'ètica, i així que crec que fer això i després anunciar un forat econòmic, a nivell ètic a mi no em sembla correcte. El pressupost de promoció econòmica, el mateix li dic, sap com em vaig trobar aquella àrea? Em vaig trobar aquella àrea sense personal, amb tot de contractes externalitzats, perquè aquesta era la seva manera de veure-ho, i per suposat que em vaig trobar un pressupost ridícul en aquell moment, des del nostre punt de vista, i continuo pensant que el pressupost que fan vostès, i aquest és l'exemple, continua sent ridícul per la ciutat i per les necessitats de la ciutat que hi ha.
Gràcies, senyor Carles Borràs. 2 minutets.
El dia vostè que era una qüestió d'ètica, potser hem de repassar què vol dir ètica, senyora Vila. Aviam, en matèria de promoció econòmica vostè sap que és un eix molt, molt, molt troncal d'aquest govern, i que és un tema que el conec una miqueta, i que aquest ajuntament va assolir rècords a nivell estatal, en molts àmbits, amb un pressupost molt baix, i que per tant jo crec que sabem com fer-ho, i que serà clarament perceptible, també perquè tenim un magnífic regidor d'empresa, un altre magnífic tinent d'alcalde en matèria de comerç i tot el paquet que porta el senyor Picornell, i que farem una gran feina amb molt menys cost del que hi ha hagut fins ara. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies. Doncs passem a la votació d'aquest punt número 18, si sí és. Vots a favor del govern i del grup del Partit Popular, abstencions, vots en contra d'en Comú Podem, de Vox, de la CUP i del PSC. Moltes gràcies. Passem a drets.